Bueno, tal com comentàvem, sóc a Cristian Negre, porto uns 10 anys dissenyant experiències educatives relacionades amb el joc, ja a consciència, treballo primària, secundària, però també he estat a batxillerat, cicles formatius, i de tant en tant he fet classe com vosaltres a la facultat. És la primera vegada que faig classe a tants de professors universitaris a la vegada, cosa que, no, em pren una miqueta o no, però ja veurem, un altre repte, eh? Porto 10 anys dissenyant experiències educatives relacionades amb el joc, porto 20 anys pràcticament a la docència, en diferents etapes, i porto 40 anys jugant, jugo. M'agrada jugar a tot el que pugui, amb els meus fills, sense els meus fills, esport, No m'agrada el futbol, mirar-lo per la tele, ni cap esport, això de ser espectador m'avorreix, però sí que m'encanta participar a l'esport. És una cosa que porto ja des de ben lluny. Molt bé, m'han dit que parli de gamificació, que és un tema que més o menys trepitjo. En català tots m'enteneu? Sí? Ok. És que I see some foreign faces. Yeah? Okay. Anyway, vinc a parlar de gamificació una miqueta i hi ha com tres parts aquí, Farem una petita entradeta, farem després, us intentaré fer jugar en alguns moments i al final de tot farem el que es fa sempre, és una petita síntesi per, no, ja que som docents, l'important és que reflexionem sobre el que estem fent, no? La gamificació com a tal, últimament, se n'ha sentit a parlar molt, sabeu que ve del món del màrqueting, el concepte, sí, es tractava d'una estratègia per fidelitzar clients. Llavors això s'ha exportat en diferents àmbits i un d'ells l'educació. El que passa és que com passa, no? En el moment en què una cosa arriba a la premsa generalista, el que passa és que tendeix a perdre valor, I no, se'n parla i fins i tot arriba a ser pejoratiu. De fet, aquest títol té un gran error. Bueno, gran error no, Però si hi ha algun lingüista aquí, poder l'identificar ràpidament, Quin error veieu? Què vol dir això? La E de game? No, Bueno, gamificació és una tradició, In English it's called gamification, vale? Però en català i en castellà s'ha fet aquesta traducció que no existeix com a concepte. Però hauria de ser ludificació, d'acord? És el terme oficial, la traducció més correcta en català i en castellà, vale? És el que passa, no? La premsa generalitza tot i acaba sent pejoratiu. El meu objectiu és això, ensenyar-vos, intentar descobrir o fer-vos veure si això es pot interessar o no. Algunes virtuts i algunes dificultats. Perquè avui en dia tothom se li diu gamificació, no? Se li diu molt, no, perquè ell està gamificant. I bueno, què vol dir? No? Perquè clar, hi ha diferents nivells, no tot val. Abans de començar per això farem una boniqueta ràpid. Un framework que ja sé que són tòpics, molt tòpics, però és important que ens posem en context. Vale? Jo soc llicenciat en Belles Arts. Aquesta imatge per mi és molt representativa. Algú li pot traduir i intentar definir amb què ho pot intentar relacionar-ho amb alguna cosa que ens passa com a societat. Us veig poc participatiu. Perdona? Que el coneixement es dilueix, sí, o es multiplica, no? Més que dilueix, vol dir que es va desapareixent? No, jo crec que es va generant sempre. Sí? Què creieu? Què vol dir? There's nothing permanent except change. Bauman, Sigmund Bauman, parlant de la modernitat líquida. Jo no sé quin ritme de vida porteu vosaltres. Jo vaig de cul. Vosaltres, què tal? Sí, no? Sí? Si teniu nanos, encara més. Jo tinc dos nanos. Ara hi ha un adolescent i un altre que entrarà en aquest adolescent, Però segueixo anant de cul. Oh, perquè els profes viviu molt bé. Vine a mi dos o tres dies al col·le amb els nanos de l'ESO. Ja veuràs que xulo. No? És fàcil. Ja, bueno, cap problema. Estudia, treu-te la carrera i vés a fer el profe i no m'atabalis. Les coses canvien, i canvien cada vegada més ràpid. Hi ha un altre concepte que m'encanta de Paul Billing, que és dromologia, no? A tot. La ciència de la velocitat. És bo? Jo crec que no. Però inevitable? Quasi que també. Casey Davidson, una professora de Duke, el 2011, No és aquesta senyora, eh? Aquí, aquí, aquí. No, això ara ho arribarem. Bon dia. Katie Davis, el 2011, va, a la Universitat de Duke, va publicar un paper d'aquest, no, ens agrada tant a les facultats, un paper d'aquest, no, que diu, ah, segons una estimació dels Estats Units, el 65% dels nens que entrava a educació primària, a educació infantil, kindergarten, en aquella època, acabaria treballant en oficis que ni tan sols existeixen, el 2011. Això és el que va estimar ella, una cosa documentada. No com que faig jo, que és allò, vinga, no, no, una cosa sèrie, oficial, d'acord? 65%. Va, Cristian, això sempre ha sigut així. Sempre hi ha oficis. Però el percentatge és el que mai ha sigut tan alt. Sí, bueno, ara tenim data mining, no? I tenim, no sé, tenim moltes oficis, no, community manager. Sí, quan era petit, això, ni quan era petit, no. Jo vaig entrar a internet quan estava fent segon de carrera, el 1997. Va ser la primera vegada que vaig posar davant d'un correu electrònic que deia l'Ètera. Era un correu electrònic que mories de pena, eh? Deia, hòstia santa. Ai, perdoneu. Kathy Davidson. Parlar d'oficis que ni tan sols existeixen. I nosaltres com a docents, què carai hem de fer? Què hem d'ensenyar als nostres alumnes si no sabem com serà el futur? Perquè les coses canvien. I canvien ràpid. Ara tenim 70.000 graus diferents a la universitat per estudiar. No? Hi ha moltes variants diferents. Intentant, suposo, el vostre objectiu és més a curt termini, però l'objectiu dels profes de primària és molt a llarg termini. No? Jo haig de construir una persona per la societat? No, eh? Jo ajudo a tota la societat que construeix la societat. D'acord? És un repte complicat quan no sabem què és el que necessita saber aquella criatura. Això és un mòdul, una peça d'un material nou que és conglomerat de rebutjos. I la feina que posava és un garbage designer. Utilitza un material de rebutjos per construir un nou producte que amb aquest nou producte generaré nous productes. És a dir, un metaproducte. Sí?
Per això és la foto. A part, la foto la trobo molt xula, eh? És el rebuig prensat, eh? Com el DM de fusta, que és un conglomerat. Molt bé. Mireu, World Economic Forum, el 2015.
Això era una d'aquelles super... No? Que una d'aquelles superdiables que van posar en la xerrada, que deia, pues això, no? What needs to be learned? Què li hem d'ensenyar? 21st century skills. No les habilitats. Què necessitem ensenyar als nostres alumnes?
Aquesta... Te vaig fent fotos, hi ha un enllaç i pots entrar i pots compartir, hi ha materials addicionals i vídeos i el que creguis convenient i els resources, el que faci falta. Mireu, l'escola normal i corrent, la que vivim nosaltres com a mínim a primària i a secundària, tenim molta tradició històrica en aquest camp d'aquí, no? Ensenyem a llegir i escriure, ensenyem a comptar, a calcular, fonaments de ciència, fonaments de tecnologia i de comunicació, això d'aquí poca cosa, però i cultural and civic literacy, vale, bastant. Però ens demanen, sobretot, aquesta i aquesta. I en aquesta i aquesta, a les escoles, no tenim tradició. No ho hem fet gaire sovint. En quina assignatura s'ensenya la creativitat? Sí, educació visual i plàstica. Bueno, perdoneu-me que us ho digui, però jo quan vaig a les escoles i veig el que fan l'educació visual i plàstica com a llicenciat en Belles Arts, que ja sé que només és un paperet, i tal, em costa molt de creure-m'ho, em costa.
En quines assignatures col·laboreixen? Oh, més enllà.
Sí, sí, fan treballs en grup. Iniciativa curiositat. Com carai ensenyem la curiositat? No? Això són reptes per l'escola contemporània. Justament en aquestes dues seccions, és on el món lúdic, el joc, en genera moltíssimes oportunitats per desenvolupar totes aquestes habilitats i destreses. En el món lúdic. És la solució a tots els problemes? No, evidentment que no. Però realment genera moltes oportunitats per treballar aquests aspectes.
Canviem una mica de registre. L'any 2016, això és una consultoria que es diu VentureBeat, que fan anàlisis de,
mercat i crisi per res. Jo no hi entenc gaire. El 2013, suposo que això està actualitzat, ja, el 2013 van publicar, això les dades sempre varien, una estimació en el que deien que l'any 2016, és a dir, fa dos anys ja, hi havia 2.100 milions de persones que jugaven a jocs online. Jocs online, videojuegos, Candy Crush, no? Clash of Clans, Clash Royale, Farmville, aquestes coses, sí, que potser algú de vosaltres us sonen d'algú, o com a mínim heu sentit els vostres fills o alguna cosa. Clar. Algú de vosaltres juga? Aixequem la mà així ràpid, alguna cosa? Alguna cosa? Juga alguna cosa? Juga alguna cosa digital? Aixequeu la mà, alguna cosa digital? Amb tablet, amb ordinador? Sí? Bueno, som uns quants, no? Déu-n'hi-do. Pensava que els seus inventaris no jugaven. Ok, mireu, 2.100 milions, 2.100 milions de persones jugaven, eh? Jo amb números grans em perdo, vale? Jo treballo a primària i em perdo, eh? Llavors, jo vaig fer una traducció, per mi és molt representatiu, eh? Això és com si 262 vegades tot Catalunya estigués jugant a la vegada. Imagineu que jugant, 260 vegades tot Catalunya jugant. Hòstia, és molta gent, no? Ok. Jane McGonigal, una psicòloga nord-americana, va fer una xerrada al TED, i ha escrit un llibre que, si sou un de friquis dels jocs, us el recomano. És un tocho xin, que es diu Broken Reality, no, Reality is Broken, però si sou un de friquis, us el recomano moltíssim. ¿Vale? Ella se li atribueix tot el concepte que hi ha de gamification, se li atribueix amb ella com una de les principals, però ella no en vol saber res. D'acord? No en vol saber res. Diu que tot això són cucamones i que no en vol saber res. En aquesta xerrada, que diu del TED Talk, aquesta Gaming Can Make a Better World, en aquesta xerrada hi ha aquesta diapositiva que jo li vaig robar directament. Això ho fem els professors, que robem. D'acord? I explicava que en una ciutat, en una societat amb una forta cultura del joc, el Heavy Culture Gaming Society, com la nord-americana o la britànica, de fet no crec que nosaltres estiguem gaire lluny, a l'edat de 21 anys, un adolescent s'havia passat 10.000 hores jugant a videojocs. 10.000 hores. I que curiosament es corresponia a les 10.080, segons el que explicava ella, que són les que passava un adolescent de la mateixa edat a la seva educació formal. És a dir, que es passava el mateix temps a l'escola, amb formació acadèmica reglada, que jugant a videojocs. I es preguntava que hi ha alguna manera d'aquests dos camins puguin convergir d'alguna manera, plantejava aquest repte, ho comentava, molt recomanable. Si entreu, abans al principi hi havia un link i aquí hi ha tots els enllaços als registres i a les fonts de tot per si algú li interessa, Ok, anem a jugar. Mireu, ara hi ha una mica famosa. Mireu, si realment som una cultura amb una forta tradició, no?, en el món del joc, poder saber què vol dir aquestes cicles. Està relacionat amb el món del joc. MMO. Algú sap? Sabeu, Què? Very good. Massive Multiplayer Online. És una topologia de jocs en el que juguen moltíssimes persones. Massive Multiplayer Online. Tothom juga a la vegada. D'acord? És una topologia. Nosaltres hem de fer una cosa semblant. El que passa és que ajustat al pressupost docent, vale? Farem un torneig semimassiu, perquè som una cinquantena, semimassiu, això sigui molt optimista, multidocent, perquè som molts de profes, i offline i low cost. D'acord? Ho farem. Tenim un pressupost ajustat, ho farem. Com funciona? Tenim rock, paper, scissors. Sí? Rock, paper, scissors. Sabeu com funciona? Sí, no? Va, sí que sabeu coses. Ok. Tenim dos mans. Amb una juguem i amb l'altra portem el marcador. El marcador de puntuació. Sí? Score. Molt bé. Jo m'aixeco. Encara no. Jo m'aixeco. Els altres ja estan passant. Ja estan pujats a la taula. No, un moment. No? Jo dic, m'aixeco i repto algú a jugar. Vale? Generalment, amb els nanos jo faig rock, paper, scissors, 1, 2, 3, rock, paper, scissors. Vosaltres ho heu de fer com us doni la gana.
però està bé posar-se d'acord abans amb la persona, perquè si no, no quadra la cosa. Rock, paper, scissors, 1, 2, 3, rock, paper, scissors, i treus. Si guanyes, marques un punt al marcador. Si perds, t'abraces. No, li dius, ei, m'has guanyat, ets un crac. Jo estic amb tu. Us podeu fer així amb les mans? Jo que fan els adolescents. Gràcies. Podeu fer així. Aneu, us assenteu a la cadira, d'acord? I l'animeu, perquè és del vostre ídol, eh? No som rancorosos, hem perdut, però ja hem arribat a Nadal. Hem arribat a Nadal, que això ja no ens afecta gaire. Sí? Llavors, vaig a buscar una altra persona que tingui la mateixa puntuació que jo. Yes? Si jo tinc 2 punts, busco algú que tingui 2 punts. Si algú tinc 3, 3. I així, ad infinitum. Els últims que queden seran els superfinalistes, que passaran a la gran final. S'entén? Doncs pues vinga. 3, 2... És anar jugant, és anar jugant. Podeu jugar amb qui vulgueu, eh? Deixeu-vos aixecar. Només s'asseuen els que perden. Només s'asseuen els que perden. Vale, you are the winner. Okay? Thank you very much. Moltes gràcies. I ara tenim la finalista. Vine, vine un moment, vine un moment, perdona. Mira, come please. Sisplau. Mira, tu tira't una miqueta més endavant, tu tira't una miqueta més endavant, i tu aquí darrere i tu aquí darrere. Vale. Ara, com que és el millor de 3, perquè és la final, vosaltres fareu el marcador. Vale. Vosaltres mateu el marcador darrere la puntuació. The best out of 3. Vale? Ho dieu vosaltres mateixes?
Sí.
Vinga, va. No, no, this is very, very much. 2-1. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Thank you very much. Molt bé. Bueno, ja heu vist què ha passat, no? Jo no sé vosaltres. Jo no sé vosaltres, però... Bueno, no, són, quina hora és? Són les 10? Són les 10? Són les 10 del matí, eh? Tots hem vingut a diferents llocs, ens hem trobat aquí. No sé si tots entre tots us coneixíeu o no. Podeu tingut l'opció d'interactuar amb una persona que no coneixíeu. Bueno, ens hem... Què ha passat en l'espai? Què ha passat mentre estàvem jugant? S'ha trencat una miqueta el gel. No? Jo he deixat de ser jo era el protagonista, tothom mirava a mi, eh? Quan he començat a jugar i he desaparegut i tots participàvem en aquesta petita activitat. Sí? Jo no sé vosaltres, però a mi aquestes cosetes m'omplen una miqueta de, no? T'espavila, no? T'espavila una miqueta i què ha passat? Això és el que es coneix com, fins i tot hi ha gent que somreia. És una cosa bona, no? Dius, ostres, acostuma a ser, no? No tothom, hi ha de tot el món, eh? Però fins i tot hi ha gent que ha somrigut, no? I diu, ostres, doncs mira, no està mal, no, no està mal. Això és el que es coneix com the magic of play, no? I és l'efecte psicològic que genera aquesta interacció entre les persones, d'acord? El que acabeu de fer ara és el que se'n diu un aprenentatge basat en jo, d'acord? Jo tenia un objectiu que era que vosaltres visquéssiu el que és el concepte de Magic of Play, d'acord? I per aconseguir-ho hem fet servir un joc que ja estava dissenyat. L'únic que hem fet aquí ha sigut doncs, transformar-ho una miqueta d'un torneig. S'entén això? Sí? Anem a veure una altra petita experiència. Mireu. Jo faig dibuix tècnic a ESO també, eh? Molt bé. Llavors, quan era petit, vaig caure en una olla d'una pòssima i em fa que jo sigui una miqueta capaç d'intuir què és el que la gent està pensant. Com podreu imaginar, amb els nanos d'ESO em va superbé. No? Perquè bàsicament maleixen. Sí? Però també amb la gent adulta també em surt, costa una miqueta més, però també em surt. D'acord? Això són 15 conceptes fonamentals de geometria bàsica. Geometria plana, perdó. D'acord? Tenim diferents tipus d'angles, diferents tipus de regle, paral·leles. Què són les segones? Secants. Perpendiculars. Tres tipus de triangles. Segons què? Segons? I els costats. Sí? Molt bé. I a sota tenim la definició del punt, la mediatriu i la bisectriu. Vale? Qui vol ser voluntari? Tanta gent. Qui vol ser voluntari? Va. Molt bé, gràcies.
Mira, jo sortiré de la sala.
Sí.
Vale? I tu, sortiré de la sala, tu has d'escollir una d'aquestes imatges, la que tu vulguis. D'acord? I li pots dir a unes quantes persones. Li dius a les persones. Pots triar la que tu vulguis. Però a mi no m'ho has de dir. No cridis, perquè jo estaré fora, però ho puc sentir. Vale? Vinga,
fem-ho, eh? És molt ràpid, jo entro i surto, d'acord?
Sí? Heu tingut temps o no?
Sí,
no?
Vale. Molt bé. Sabeu que ja darrerament la neurociència i la neuroeducació està pujant com l'espuma i realment és molt interessant tot aquest tema, de quina manera el podem aplicar per ser més eficients a l'escola, és un tema sorprenent. La pòssima de la olla en què vaig creure, per Tutatis, vaig creure en aquella pòssima, i el que fa és em permet recollir les ones, les neurones, els neurotransmissors, les dopamina, perquè és un concepte que això encara no s'ha acabat, però en David Bueno no és que calma, encara té coses per tirar endavant. Jo recullo el que queda, el rastre. Oi que li has dit amb ell? Anexo, és el que has dit, gràcies. Jo soc capaç de... Vale, gràcies. Perdoneu. Molt bé, mireu. M'agradaria... Com et dius, perdona?
Elisabet.
Està en aquesta, la teva imatge? No està en aquesta, segur, eh? Perquè si me'l menyeu la meva màgia, llavors... Està en aquesta?
Sí.
Està en aquí? Vale. I aquí?
També.
També. I en aquí?
També.
També. Vale. Doncs jo imagino... Sí, segur?
Sí.
Jo imagino que has triat la mediatriu.
Sí.
Correcte, oi? Evidentment és màgia pura, ho heu pogut comprovar-ho. Això és un petit truquillo de màgia, bàsicament és combinatòria matemàtica. Però això als nanos de l'ESO els sorprèn, sobretot si depèn de quines cultures venen. M'ha leído la cabeza! M'ha leído la cabeza! Al·lucinen, alguns al·lucinen. Això d'aquí varia una miqueta del que hem fet abans. D'acord? Hem fet dues activitats que són una miqueta diferents. I aquí entren els matisos importants. Hem dit que la primera era un aprenentatge basat en joc, perquè utilitzàvem un joc que ja estava dissenyat. Sí? En aquest cas, hem fet una cosa una miqueta diferent. Hem agafat, en aquest cas, un petit truc de màgia, un component d'un joc, i li he substituït i li he afegit els continguts que a mi m'interessaven. Perquè en aquest cas eren imatges de geometria, però podrien haver sigut qualsevol altra cosa que jo volgués, no? Imagineu-vos que esteu treballant, política del segle XX i voleu treballar tota una sèrie de personatges. Doncs podríeu haver posat aquí, en comptes de 15 imatges, 15 personatges relacionats amb la política. D'acord? Si estiguéssiu estudiant... història de l'art, no? Doncs podríeu haver posat 15 quadres de dones artistes, que és un tema que ha quedat sempre oblidat. Enteneu la petita diferència que hi ha? Un utilitza un joc que ja està fet i l'altre extrec components i mecàniques dels jocs per adaptar-los als continguts. No és fàcil, els límits entre un i l'altre són difícils, El segon nivell de complexitat és el que és la gamificació. Ara veurem alguns exemples per intentar anar trobant diferències. Molt bé. Això d'aquí és un joc que els que sou més o menys de la meva quinta ho tindreu molt clar. D'acord? És un joc de geografia. Podríem estar estudiant, no?, les comarques de Catalunya o la, en aquest cas és Espanya això? Sí, la geografia d'Espanya, doncs amb un llibre de text, o podríem introduir un joc perquè fos interactiu i els nanos hi poguessin jugar. Amb un objectiu, sempre, sempre amb un objectiu, perquè si no hi ha objectiu no és aprenentatge de joc, és jugar, que està molt bé, però nosaltres com a docents tenim una responsabilitat extra. Cristian, això és per nens, nosaltres som profes universitaris. A mi què ens explica aquesta xorrada? Bueno, hi ha un joc que es diu Twilight Struggle. Vale? Segons la... Coneixeu una cosa que es diu International Movie Database? Una pàgina web, sí? En què es classifiquen les pel·lícules no segons el que diu una elit, sinó segons els usuaris. No? Tu quina creus que és la millor pel·lícula? Tu. I la suma de tot això genera la millor. Doncs hi ha una pàgina web que es diu Board Game Geek que funciona igual. I aquest és un dels millors jocs. És un joc que va sobre la Guerra Freda. Perquè veieu una miqueta el detall com funciona. Mireu les cartes. El nivell de concreció que tenen. Existeix. La gent hi pot jugar. No estan fent altra cosa que aprendre i aplicar fets històrics i modificar la realitat. És un joc que existeix i que es pot fer servir. I que hi ha escoles i instituts molt poquets que utilitzen. He posat el contrast perquè veieu que un joc de taula no té per què ser una cosa infantil. N'hi ha que són molt desenvolupats. Cristian, això ja fa temps que ho fem a les escoles. Això ja fa temps. Això és la meva escola. Tot el que veus, les coses que fem a la meva escola, o jo o els meus companys. Un taller de jocs de taula, jocs de lògica, això són nens de segon de primària. Això ja es fa a l'escola, jugar amb jocs. Què ens estàs explicant? Sí, es fa. No, es fa. No tant com crec jo que s'hauria de fer, però es va fer. No totes les escoles, però en algunes es fa. Té certs problemes el joc de taula? Sí, es perden les peces, necessites una inversió, es trenquen, d'acord? Són nanos, no? Necessites una inversió i un manteniment que no totes les escoles poden posar, d'acord? Però què passa a secundària i superior? No, és que jugar esto es perder el tiempo. Esto de jugar en clase, no, que juguen en su casa. No, aquí en el colegio se viene a estudiar. Vale. Jo faig una assignatura a quart d'ESO i faig servir això, són Story Cubes. Us sonen d'alguna cosa? Són molt populars a casa amb els nens i tal. És un joc narratiu, d'acord? Aquesta assignatura és de comunicació visual, la faig a quart d'ESO 3 hores a la setmana i hi ha un moment en què hem d'intentar generar, no?, com un brainstorming de petites idees. Llavors, el brainstorming el podríem fer com sempre. Va, apuntem aquí totes les xorrades que puguem, no? I vinga, anar apuntant xorrades, pam, pam, pam. O... una altra manera de poder generar, forçar la creació, podria ser utilitzant aquest dispositiu. És un joc convencional. A cicle superior, de tant en tant, jo vaig veient experiències també d'aplicacions de jocs en la docència. Però és estrany. Us recomano, per exemple, en Pere Cornellà, de l'Universitat de Girona. Us recomano també, per exemple, en Jan Gonzalo, de la de Tarragona. En Joan Tomàs Pujolà, de la Central. I d'aquí estic segur que hi haurà algú que també, però no, jo no ho conec. Vale? Hola. Molt bé. Clar, la gràcia d'això és que hi ha moltes maneres de treballar amb material d'aquest tipus, no? Perquè tu pots tirar el cap i va, vinga. Intenta fer una petita, no, un petit text, no? Una narració. Surten a davant i han d'anar construint el text. No? Plan, plan, plan. Què fan al principi? No us acordeu això. Treballar, no els diga gaire, Entenem. No? S'han de vestir, arreglar-se, tot el que han de fer els adolescents. Llavors, què fan? Hi havia un món amb una fletxa i quan hi va haver una flor i no, bla, bla, bla. I diu, va, molt bé la història. Molt bé. Ara, següent pas. Has de xerrar durant un minut. Dic, hòstia, els estàs obligant a que introdueixin adjectius. El que faci un procés de relatiu. El forçar una mica de més la màquina. I a partir d'aquí tot anar trobint petites variacions en el joc que cada vegada el van bonificant i fent que segueixi sent interessant, perquè ja sabeu que el seu, la seva tensió, no, és cada vegada més petita. Suposo que aquí també us arribar, no? Sobre, hòstia, és que no m'escolten. És que aquí també us ho trobeu.
Sí, sí,
és
sí,
que
sí.
A la que porta 10 minuts ja hem desconnectat. No? Molt bé. Per tant, la ludificació, com a pas següent de complexitat, es, no, es defineix com això, eh? Com l'ús de mecàniques dels jocs en àmbits no lúdics, aquesta és com la més enciclopèdica, eh? La que fa referència als components del joc, i l'altra fa més referència a l'individu, és la que a mi més m'agrada. És fer viure experiències emprant elements del joc. Com veieu, a mi m'agrada representar una miqueta, fer el cucamones, i fins i tot puc arribar a ser en algun moment una miqueta... és part del procés. Per tant, hi ha una combinació entre aquestes dues que per mi és el màxim, no? Perquè vas, mires, no? Ostres, fan un curt de gamificació i t'ensenyen quatre aplicacions web i dius, hòstia, aquesta, tio, això és només l'epidèmic, a sota hi ha tot. Intenta connectar amb la persona, intenta generar emocions. Quan jo sóc capaç de vincular una experiència en una emoció, aquell aprenentatge es convertirà en quelcom que perduri en el nostre cap. Ja ho sabem, no? Altres casos. Quan és recomanable? Això ho dic perquè poder, dius, ostres, alguna cosa d'aquestes em podria servir. O per dir, no, això és una xorrada, eh? Educació visual de plàstic, això és el pati de la meva escola de primària. D'acord? Educació física. Ostres, però gamificar? Tu pots gamificar educació física? Però si bàsicament és jugar. També es pot. Quan és bo? Quan són tasques repetitives i de curta durada, que són les més avorrides. L'escalfament. Quan nosaltres anem a córrer, no fem esport, si no fem un escalfament, què ens passa? A part de les agulletes, ens podem lesionar, no? I quan tens 40 anys, quan 42 com jo, encara més. No? Jo sé que si vaig a jugar i no escalfo i no faig estirament, em trencaré. I això és un hàbit que s'ha d'aprendre des de petit, fer un escalfament. Però els nens no els fa falta perquè són de goma. Però de totes maneres, el currículum d'educació física, amb molta lògica, amb molt de sentit, diu que hem de cultivar l'escalfament dels nostres alumnes perquè prenguin consciència de la necessitat de fer-ho. Això és l'escalfament. Què estan fent? Estan jugant un 3 en ratlla per aquí, però bàsicament no estan fent això. El que li interessava al profe és que escalfin. Però si li diu, venga, niños, a correr al patio. Uf, a correr al patio. No, m'entretenc, no sé què. Però això, la motivació va fer... I ho fan. Encara és l'hora que ho fan. Això és de fallar un temps, eh? En aquí podríeu veure els vídeos i tot si veieu accediu a la presentació, eh? Molt bé. Una altra cosa importantíssima en el món de la gamificació. Hem d'estar atents als seus interessos. Aquests van ser uns de TV3, de TV3, no, de TV espanyola, que es van entrar... Jo amb uns quants profes fent coses per Twitter i com que ens compartim la feina, mira, he fet això, a veure què ens sembla, i ells ho proven i tal i qual. I ho van veure i van dir, hosti, volem venir a l'escola, vine. Perquè van fer, us en recordeu que l'any passat estàvem de moda la xorrada aquesta dels espines?
Sí.
Sí? Doncs a partir d'aquesta xorrada vaig crear una mena d'activitat que ells, era per calcular la mitjana aritmètica, eh? Ells portaven els seus espines, no, que el Cristian no s'ha dit que tenia cap les espines. Fiesta! No? Van portar els espines, tiraven, us calculaven, alguns era la primera vegada que agafaven el cronòmetre, eh? Amb l'ordinador un cronòmetre, feien un factor de conversió, eh? Els minuts a segons, feien la mitjana, el càlcul, i no se'n donaven compte, perquè hi havia grups, clar, i havia posat els grups, un de 3, un de 5, un de 2. Llavors, com calcules qui ha durat més? Quin càlcul hem de fer per saber? Perquè clar, si sou 6, evidentment estareu més temps. I a partir d'aquí, d'una manera més o menys significativa, vam treure el tema de la mitjana aritmètica. Clar, aquest senyor que no ho va veure va venir, va fer un reportatge i tal, i clar, bueno, ja sabeu com es fa, eh?
Una altra part, Kahoot. Com a profes, quants de vosaltres heu fet el Kahoot ja? O el Sòcrates, que és l'equivalent més o menys universitari del Sòcrates. Sí? Què passa amb el Kahoot?
Quina reacció van tenir els vostres alumnes la primera vegada que van fer-ho? Digue'm.
Sorpresa.
El Kahoot sabeu què és, tothom? Més o menys, no? Kahoot? Algú vol explicar-ho i així jo descanso un moment? Algú dels que ho hagi fet?
És com el lloc de Quieres ser millonario, planteges preguntes i amb ells es poden connectar amb el mòbil, tenen quatre opcions de resposta i en la pantalla del mòbil els surten quatre símbols i cliquen, no? Aleshores, surt quina és la resposta correcta amb una espècie d'estadística de quants l'han encertat i quants no, i fins i tot te fa un rànquing, no?, de qui està encertant més preguntes. És un qüestionari modificat.
Sí, senyora. No? Els nens juguen amb el seu mòbil. Les pantalles, a les preguntes surten a la pantalla i ells contesten. Clar, hi ha temps, hi ha resposta, hi ha tota una sèrie de condicions. La primera vegada que juguen, dius, hòstia, estan contentíssims. La segona també, la tercera també. Però clar, a la que porten 5 o 6 partides, ja diuen, bueno, va, vinga, otro Kahoot. Clar, i a part, aquestes coses entre els profes, no? Entre els profes, dius, hòstia, este está haciendo un Kahoot. I los niños, los estudiantes, se lo están pasando un grande. Voy a probar. I què passa? Que de cop i volta els nens es troben Kahoot a totes les classes. Bueno, què? Los primeros 25 estuvieron bien. Gracias, profesor. Hi ha una cosa que és clau, que és, com a docents, nosaltres ho tenim, no? Quan fem les nostres programacions, no?, didàctiques, i més o menys imagino que tots ho tenim en compte, no? Però hi ha una, aquesta, és la teoria del flux, d'un senyor que diu Michael i un cognom així de llarg, que no sé llegir-ho i no ho sabré llegir mai, un cognom raríssim. Parla sobre la necessitat i l'equilibri que han de tenir qualsevol activitat perquè sigui assimilable. Tenim les habilitats dels alumnes i tenim la dificultat dels reptes. Clar, si jo mantenc un equilibri entre les habilitats dels alumnes i les seves i els reptes, perdó, ells es mouran en aquest wow, no? The flow channel, en el món dels videojocs diuen que és una epic win, no? Epic win, una victòria èpica, que estàs, no?, que et passa el temps i dius, com pots estar 8 hores aquí? I, que et passa el temps i estàs com al·lucinat. Estar en aquesta franja és molt difícil, però és l'ideal. Però seria l'ideal. Si jo faig coses massa difícils, ells cauran en ansietat. I, i si és massa fàcil, s'avorriran. Què passa? Com una classe, com un grup classe, tenim diferents tipus de jugadors i diferents capacitats. Per tant, ajustar-se a tothom és molt difícil. Però és important tenir-ho present. Un joc, qualsevol joc, es defineix per quatre característiques, segons Bernard Suss. Una d'elles és la voluntarietat de participar-hi. Si jo no vull participar en aquell joc, allò ja no és un joc. Si estic obligat a participar, ja no és un joc. La segona és tenir un objectiu clar. Jo jugo per marcar un gol. Aquest és l'objectiu. La tercera, han d'haver-hi unes normes. Cada joc té unes normes. Pedra, guanya tisora, paper, guanya pedra, i així, són les normes del joc. Sí? I l'última i més important és tenir un feedback immediat, una resposta immediata. I això en el món de l'educació és molt difícil. Ah, ja ho entenc, Cristian. Hem de posar més notes. No, home, no. Ja en posem moltes. A la meva època feies un examen, bueno, a la meva època, d'uns quants d'aquí, perquè hi ha uns quants que són de la meva quinta, feies un examen a medio, no?, a medio curso i otro al final de curso. I si havia dit la classe i tenies els apuntes, tenies opcions. I si no, pues, no? És molt difícil. Ara fem moltes notes. Cristian, ja faig moltes notes. Hem de fer més notes encara? No, exactament. Però el que podríem intentar fer és aconseguir que l'avaluació fos una miqueta més significativa. Però això és molt difícil. Jo ho entenc, És l'avaluació, és el que com a profes jo crec que és el repte que ens queda pendent. Què passa? Per una banda tenim una societat que està acostumada a la reducció, no?, al resultat. És molt fàcil, un 7. Un notable, això és fàcil d'entendre. Però un 7, per un nen que està aprenent, quan ja són més grans és diferent. Per això és, què li representa un 7? No, però posarem percentatges, com els britànics i els americans. Segueix sent un número. No, posarem A, A++. Jo estic convençut que podem ser que també és significatiu. Convençut. El Kahoot és un pas, no? Perquè ells veuen que la resposta immediata quin és. L'encerto i tinc punts. No, no l'encerto, baixo el leaderboard, no? La classificació baixo. L'avaluació es pot diversificar. Són casos molt concrets, que els poden i poder inspirar. Per exemple, nosaltres treballem molt la competència oral in English, no? Jo intento, jo faig educació visual i plàstica en anglès a primària, bueno, els últims cursos, I el que fem és típic, no? Pues fem un memory, no? Què passa? Que els primers memories que fem, el vocabulari és donat, però cap als últims el vocabulari és seu. Per exemple, podria posar opposites, no? Tot. Yes, no, bueno. Rich, poor, bueno. Comfortable, uncomfortable. Clar, els que són més espavilats diuen, hòstia, vaig a posar-me unes de difícils. I quan fem el campionat, jo tinc les meves cartes, ella té les seves cartes, les barregem totes i juguem. Com que jo tinc les difícils, que sé que ella no sap, tinc més possibilitats de guanyar el memory. D'aquesta manera, aquesta estratègia és una miqueta més significativa. He forçat que ells, entre cometes, triïn un lèxic que poder és una miqueta més ambiciós. Sí? En aquest d'aquí, això és, jo faig educació visual i plàstic, doncs una de les habilitats és retallar. Ja sabeu que la motricitat fina dels nanos és estar més delicada que la nostra. Bueno, alguns adults tampoc és que tinguin cap virgueria de motricitat fina. Però bueno, jo els dono a template with some fake instructions in English, no? Ambigües. Jo els dono els punts, sempre treballem cooperativament, en grupets sempre, més o menys com aquí. A l'escola intentem sempre, no és... Bueno, és igual. Jo dono els punts i els dic, vale, a partir d'ara vosaltres heu d'intentar construir això. Jo avui haig de... No, tinc la meva rúbrica i vas mirant i vas fer clar, 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 i ells construeixen. Què passa? Quan les instruccions són ambigües, els barcos surten diferents. Perquè un creu que va així, l'altre creu que va així. L'altre creu que la vela va més cap aquí. L'altre creu que... I quan acabem el procés, fem un joc. Agafem les taules, els amuntem en vertical, no? Imaginem aquestes dues taules una darrere l'altra i juguen amb els seus barquets i bufen. Un bufa i avança i juguen un contra l'altre, els dos a tres. Llavors hi ha totes unes normes que més complexes que ara no hi entraré, però què passa? Aquells que han muntat el barco més bé, la vela l'han posat cap al punt correspon, resulta que no volquen, quan ells no bufen massa, perquè poden fer i això fa, no? Però quan controla una miqueta, els que han construït el barco, depèn de quina manera, d'una manera més equilibrada, avancen més. D'aquesta manera estic fent que el seu procés de creació d'aquell barquet sigui una miqueta més significatiu. Cristian, a la universitat no podem fer barquets de paper. Jo ja ho sé. L'important, crec que us puc transmetre, és el procés. Sí?
Hola. Molt bé, mireu,
això ho fareu després vosaltres, aquí una estoneta. Això és un breakout. Una de les coses guapes de la planificació, de l'aprenentatge, és que permet treballar aquelles dues columnes que hi havia més a la dreta. Us recordeu la presentació del principi? Sí? Hi havia com la tradicional de tota la vida, que són molt bons, però les altres dues... Llavors, això d'aquí, que és un breakout, que després ho veurem, ho fareu vosaltres, sereu els protagonistes total, és un joc totalment integral en el que el profe deixa de ser profe. I és difícil deixar de ser profe. És difícil, quan estàs en una aula amb alumnes, la tendència sempre és, no? Quina és? Atendre la diversitat. Ei, no, no, això no ho facis, que t'estàs equivocant. Ei, no, això, no, no, tranquil, tranquil. Què estem fent aquí? Impedint que s'equivoqui. Si impedim que s'equivoqui, i ho fem amb la bona voluntat, no, ho fem, volem que el millor per ells, però si impedim que s'equivoqui, no s'equivoca. I si no s'equivoquen, no els donem la possibilitat de que reconeixin el seu error i de que el pugui modificar. Si jo m'anticipo el seu procés, el que estic és bloquejant-lo. Mireu, això. Això és la foto d'un dels grups que va acabar. Aquesta petita activitat de l'any. Vale? Fixeu-vos en les cares, poder, dels nanos aquells de l'esquerra. Què us semblen?
Bé, està bé, no? Sembla, és maco, Christian. Molt bé, un altre. És que, Christian, jo amb la tecnologia... No...
Bé, no, es poden fer sense tecnologia tranquil·lament, eh? Les coses abans que heu vist, no hi havia gaire tecnologia.
Ara, si tens tecnologia, millor.
Això d'aquí és Mystery Location. Algú sap de què va, això? Una activitat gamificada xulíssima.
Fins i tot, bueno,
dos escoles, dos alumnes es connecten per videoconferència i han de descobrir, fent preguntes alternatives, que només es poden contestar un yes o no, a quin lloc del món estan. Are you from South America? No. Are you from... Diu l'altre, eh? Are you landlocked? Do you have a river nearby? I de mica en mica, un a un, es va acotant geografia, competències digitals, competències digitals. Perquè, clar, ho fas en anglès perquè és la llengua universal. Però a vegades ha passat que a l'altre costat ens hem trobat un nano que és rus i que el seu inglès és una miqueta difícil. Llavors han de trobar estratègies. Hòstia, com ho fem? Papers, no sé què. I els nans s'espavilen, no? Els estàs introduint en un món en què ells han de prendre decisions. I això no ho fem gaire, la dispersió.
Flexibilitat i adaptabilitat. Mireu, fins ara el que us he ensenyat eren projectes concretes, no? Ostres, una activitat d'un dia, no sé què, eh? Però pot ser llarguíssim o pot ser adaptable a molts entorns. Mireu, això és una ludificació sencera que es diu Masters of Communication, que faig a l'assignatura que hi ha dels DAOs. Dura tot un curs acadèmic, d'acord? I 3 hores a la setmana un quart d'ESO. És tot un joc en el que hi ha molts projectes. Jo abans l'assignatura ja la feia per projectes, eh? Més o menys. Sempre la vas variant i modificant, evidentment. Eh? D'acord? Hi ha una narrativa, i la narrativa és la història que acompanya a tota aquesta experiència. D'acord? En aquest cas, no, hi ha un dolent que es diu el doctor Zhivago. A les meves pel·lícules, a les meves històries, sempre tinc un dolent, que és el doctor Zhivago. I aquest senyor, doncs, intenta boicotejar moltíssimes coses. I en aquest cas, els alumnes, que són agents, que participen, ells, jo els convido a participar, perquè si no, no compliria la primera condició. I com que ja saben que Christian és el de los juegos, anem a provar. Anem a provar a veure de què va, no? I s'apunten. Jo els convido a participar i ells decideixen participar. I a partir d'aquí es creen tot un perfil que han d'anar evolucionant. I per revolucionar-ho i per aconseguir recuperar tota una sèrie de tresors, no? Descobriments clau per la història de la comunicació, doncs han de cooperar per resoldre i recuperar aquests tresors, eh? Mireu, això és una pàgina, és un site de Google en què hi ha totes les coses que s'han de fer. Hi ha normes, hi ha objectius, hi ha tot el necessari per jugar. L'adreça és aquesta,
per si algú li interessa, perquè diu Tiny URL Master of Communication està aquí tot, és públic, és obert, d'acord? Fixeu-vos, cada missió indica com s'ha de solucionar, si és a títol individual, si és en parella, si és en grup, et dona una puntuació que són punts d'experiència, XP, són això el diuen punts d'experiència, no?
Aquí els alumnes no comencen, no, aquí vaig empezar tots per un 5, no, aquí comencen amb un 0, perquè no ho saben i perquè han d'anar jugant per guanyar experiència i anar pujant de nivell i van acumulant. Curiosament, en el joc hi ha 3 nivells, com les 3 avaluacions. Quina casualitat, Christian. Sí? La puntuació és sobre 10, sobre 100. Hòstia, clar, molt fàcil de reduir, no? Però no és el mateix dir, has tret un 3 que has tret 30 punts d'experiència. No és el mateix. És més una paraula, canvi de lèxic, res més.
Mireu, cada un dels apartats, doncs, té criteris d'avaluació específics, com feu vosaltres, Però a part de tot això, hi ha aquesta narrativa, aquesta història que va enllaçant cada un d'aquests petits projectes que s'han d'anar solucionant. Aquests projectes ja no són projectes, són missions. Missions. Missió número 10. A part de les missions, que són obligatòries per tothom, hi ha un quest, que són opcionals. Intento que hi hagi de diferents tipologies, perquè aquells que vulguin, amb l'organització que ells decideixin, les resolguin segons els convingui. La part que més m'agrada, si heu jugat a jocs, sabreu que de tant en tant no hi ha els badges, no? Les insígnies, Si aconsegueixes, jo què sé, no sé si hi heu usat, hi havia el FBZ, allò Foursquare, aquella xarxa social, que es deia de geolocalització, us sona el Foursquare, no? Bueno, sí? Vale. Total, que en el món del joc sempre hi ha, no? Medalletes per el que porta, ha aconseguit 10 dies anar a córrer i escórrer 30 quilòmetres. Té, medalla de campió olímpic, D'acord, doncs aquí vaig identificar, vam identificar amb alguns dels alumnes quines eren 14 habilitats que a mi m'interessava destacar de tot aquest procés d'ensenyament i aprenentatge. I són aquestes d'aquí. I fixeu-vos que són coses molt variades, com per exemple, aquest Social Media Master aconsegueix 10 reaccions constructives a alguna producció personal en alguna xarxa. És a dir, els convido que algun treball dels que facin a l'escola el publiquin a la xarxa a la que ells utilitzin i que tinguin 10 reaccions positives. No un me gusta, no, algú constructiu. D'acord? Però el bo d'això no és que jo ho decideixi. Bueno, el bo. Jo crec que el bo d'això no és que jo ho decideixi, sinó que són els companys que ho decideixen. Fent-los partíceps de l'avaluació. Són ells que es nominen. Nomino en Pepito perquè les seves exposicions orals són majestuoses. O nomino a no sé qui per alguna d'aquestes habilitats. D'acord? És a dir, que jo deixo de ser profe i els convido a que ells també ho siguin. Evidentment, cada una d'aquestes medalles jo els transformo en medalles en batxes. Hòstia, me'ls he deixat. Batxes, de veritat. I alguns d'ells els aporten molt orgullosos. Us ho dic de veritat. Al principi fèiem adhesius i els enganxaven a l'agenda. Diu, mira, jo tinc 3, jo tinc 8. Però ara ja faig batxes, Vaig aconseguir que el meu equip són molt pesat. El meu directiu es va gastar 150 euros i em va comprar una màquina de fer xat. És veritat, Tinc. Molt bé, com tots els jocs, ja no, digue'm. Gràcies.
Abans has dit que una de les coses que ens joc és que sigui voluntària. Però també has dit que aquí les teves missions són 3 i unes per trimestre.
Perdona, torno a començar.
Jo he dit que són 3 missions i una cada trimestre.
No, hi ha 3 nivells i a cada nivell hi ha missions, diverses missions. Aquestes s'han de fer. Aquesta, sí, clar, però jo convido a participar en el joc al principi. Fem un contracte. És al principi. Mireu, jo els hi poso el vídeo, què? És un vídeo que, ja, és un vídeo fàcil, que els explica més o menys la narrativa. Volem jugar? Sí, pum. Signa el contracte. I ja estem jugant en el joc. Voluntàriament acceptar el joc. Però clar, una vegada estàs jugant, si vols guanyar, has de fer el que demana el joc. Això són les normes Hi ha un resum en text, però també hi ha videotutorials avançats en el que explico fil per randa cada un dels processos. Hòstia, Cristian, m'ha dit una vegada les trofes, però et compromets a que les coses funcionin així? Clar, aquesta és la, això és la versió de l'any passat. Tot el joc que us estic ensenyant, aquest any ja hi ha modificacions. Tot és un procés de millora. Jo vaig canviant coses, però a part d'això, jo em vaig guardar, hi ha una sèrie de variables que tu pots modificar, ara t'ho ensenyaré, i pots ajudar. O sigui, l'últim que jo vull és generar una sensació de fracàs. Perquè si un alumne fracassa, ja no el recuperes. Hem de motivar cap endavant.
Les normes són videotutorials que són un tipus que s'assembla molt a mi i que ho explica. I això d'aquí sembla un full de notes i ho és. Vale? Fixeu-vos, aquí tenim els alumnes, cada alumne té un blog, en el seu blog publica totes les seves tasques, això em permet que cadascú vagi al seu ritme. Jo a la classe pues, vaig amunt i avall atenent els diferents problemes que tenen. Una cosa que no fan és llegir les instruccions. No? Els grans tampoc ho fem a vegades, no? Llegir les instruccions. I és important, perquè aquesta comprensió lectora, molts nanos de l'ESO no la tenen assolida, és molt fort. Els alumnes tenen el seu blog on publiquen totes les seves feines, cada una d'aquestes és una visió, aconsegueixen una puntuació, d'acord? Un full de càlcul normal i corrent, em permet donar-li, ells tenen accés en això en tot moment, des del principi, d'acord? Verticals, cada una de les puntuacions per les missions, amb els comentaris que pertoquen, I a part hi ha una part cooperativa, és a dir, tothom en horitzontal, té la seva història personal i en vertical hi ha la part cooperativa. Per rescatar un dels tresors, que en aquest cas veieu que el número 3 és un quipu, que és un element dels asteques que servava per transmetre missatges, al principi veus keep working, vol dir encara no ha assolit la puntuació mínima per recuperar aquell tresor. Una vegada assoleixen com a grup la puntuació necessària, descobreixen un tresor. I de mica en mica, l'objectiu és trobar els 44. No crec que facin mai, però és ambiciós. Vale? Llavors, en aquest cas, després de la primera missió, havíem recuperat 3 tresors. Clar, tot això és un full de càlcul que està automatitzat. No té secret. Clar, la primera vegada, doncs em va costar horrors, no? Vaig fer un esforç, no havia pres mai tant de... No? No? Full de càlcul en la meva vida, llavors, però ara doncs, ja ho tinc fet. I l'únic que vaig fer és modificar una mica els valors, no faig entre cometes, podria fins i tot arribar a fer trampes si algun alumne realment ho necessités. Cosa que encara no he fet mai, però ho podria fer. Perquè clar, jo puc entrar. Llavors, aquí teniu la puntuació total del grup i a mesura que ells van acumulant nivells, pugen el seu estatus. No? Acostumen a ser, primer comencen sent cadets i l'objectiu, després de fer tota la feina, és arribar a ser Master of Communication. Aquest és l'objectiu de cadascun dels agents que participen a l'aventura.
Això és un màster online o presencial?
Màster? No, és una assignatura.
Exacte, és una assignatura...
No, això és presencial.
És presencial.
Sí.
O sea, totes aquestes activitats, la majoria, són presencials.
Sí, perquè són, per exemple, ara estan fent una, que jo els dono un guió literari i un storyboard, i ells fan grupets de 3 i els tracta de fer quadrar guió literari un storyboard i gravar amb els mòduls, amb el que pugui, seguint el pla de rodatge, és a dir, seguint tot l'estructura, gravar aquella història. Aquesta és una missió, n'hi ha de moltes, n'hi ha que són disseny un logo, no sé. Si voleu entrar en detalls, podeu entrar allà i allà està tot explicat, és a dir, que es pugui. Llavors, evidentment, cada joc també hi ha un Hall of Fame. I a mi m'agrada ensenyar-la perquè, fixeu-vos, de 20 i pico alumnes que vaig tenir l'any passat en aquesta assignatura, 3 hores de la setmana de quart d'ESO, la gran majoria van arribar al nivell màxim. Van treballar molt. Van treballar molt. La motivació, saps? No estic content que aprovin 6. No. Jo vull que aprovin tots. I més a l'educació secundària obligatòria, que tenim uns números... No? Que foten pena de la gent que ha de deixar i que abandona. És vergonyós. Jo vull que aprovin el màxim possible. La meva responsabilitat com a docent és aquesta. Digue'm.
Doncs potser comenta una mica la feinada que hi ha aquí darrere, no? Per muntar tot això.
Sí, hi ha molta feina, evidentment.
Que tot estigui encaixat, que hi hagi ambigüitats... Que...
Sí, errors sempre n'hi ha, eh? I sempre has de solucionar conflictes que se't poden generar, està clar. Però això és el que t'he dit, és l'oportunitat que et dona una cosa com aquesta. No? Hi ha una de les competències bàsiques que és la competència social. No? Si jo i tu entrem en disputa, no? Jo puc reaccionar molt malament o puc haver estat entrenat a parlar, intentar trobar una solució i admetre els errors i solucionar-los. I aquestes oportunitats te'ls ofereix un entorn lúdic moltes vegades. I sí, tens raó, aquí hi ha moltíssima feina. Però sóc un friqui, m'encanta. Clar, però jo ja ho tinc fet, eh? Jo ja ho tinc fet.
Clar, no sé, eh? Ja ho tinc, eh? Ja sé que això està, queda molts anys junts, eh? Però, clar, agafar el meu llibre de, no, de text i obrir el llibre. Pàgina 7, exercici 27, eh? Ja, això, ja sé que no passa, eh? Però d'aquí... Clar, eh? Al principi, eh? Fer viure experiències relacionades amb el joc. Aconseguir emocionar per aprendre. Per mi és la clau. I a mi em requereix fer moltes coses. Però hi ha gent que no. Hi ha gent que té, no? Una narrativa, bueno, que té una oralitat extraordinària i et captiva en el seu món, digue'm.
La cosa que deia abans la companya de la voluntarietat, alguna vegada t'ha passat que diguin que no, que algú digui que no, llavors què fas?
Sí. Llavors aquí entra la mà esquerra per intentar negociar-ho. Avui no, demà no, no? Al principi li vas donant i generalment acaben dient que volen participar. Perquè veuen que el que fan els altres, coño, això sembla divertit. No sé què passaria, no? en una etapa com la vostra. Però generalment, si plantejar-los un joc, un repte, té que el cop. No, no el separo.
Com no,
no,
no, separació, com...
Com ho gestiones?
Ara ho deia, amb mà esquerra, al principi tu hauràs dit, acabaran fent el mateix, perquè els projectes estan fets, d'acord? El que passa és que poden entrar en tota la narrativa i tenir opció a interaccionar amb els companys, d'acord? I participar d'aquesta experiència, o ho poden fer pel seu compte. I és el que deia ella, eh? Acostuma a passar que... o són absentistes, ja no venen a l'escola, llavors ja hi ha una llàstima, però passa, o a mi m'ha passat que acaben dient, ah, Cristian, va, començaré. I evidentment el convides a que entri.
Per acabar ja, que s'està allargant la cosa avui. Mireu, el joc de l'educació, 5 versions. Jo puc dir missa, jo puc dir missa. Però abans que jo hi havia gent amb molt de criteri, molt més que jo, que també tenia el seu opinió. Plató, aquesta frase, això, aquí hi ha un altre error. Se li atribueix a Plató, però no està demostrat. De fet, hi ha gent que diu que no tenia res a veure. Es coneix més a una persona en una hora de joc que en una hora de conèixer.
Pot ser exagerat?
Matís, pintor impressionista. Deia, la persona creativa, que és una d'aquelles habilitats que quedaven en aquell any, però com ho fem jo? És curiosa, flexible, persistent, independent, amb esperit d'aventura i passió pel joc. Fred Donaldson, mestre d'arts marcials i psicòleg nord-americà, diu, els infants aprenen mentre juguen i el que és més important de tot, mentre juguen, aprenen a com aprendre.
L'any passat va ser bo perquè mediàticament va haver-hi una mena de, no? De... És que fan molts de deures els nens a casa. Us en recordeu? Vos sortien articles als diaris, no? I vaig dir, hòstia, que xulo, tio. No? Perquè clar, els deures fa falta que siguin 55 divisions. Fa falta? Jo ja estic d'acord amb els deures. Però fa falta que siguin 55 divisions? Tio, no podem fer una cosa que sigui una miqueta més. Acompanyar la teva mare al súper, nano. O el teu pare, perdoneu, el teu pare. Jo sóc el pare de sud.
L'ésser humà necessita plaer de la mateixa manera que necessita vitamines. Què passa? No només quan tenim sexe, sinó quan tenim plaer.
Què se genera en quant a neurotransmissors? Dopamina, serotonina, oxitocina. Quan jugues, passa això. Estàs obtenint plaer, si aconsegueixes que el joc et diverteixi. Què passa? Els neurotransmissors s'activen i et fan més eficient i aprens més. I la que més m'agrada de totes, aquesta, relacionada amb la primera imatge que hem vist, there's nothing permanent but change. El joc és l'entrenament per allò inesperat. Si no sabem què hem de fer, en el futur els nanos, ostres, doncs ensenyem-los mecàniques que puguin adaptar-los a una situació inesperada. I això, el joc, ho permet. I vet aquí un gat, vet aquí un gos, aquest conte ja s'ha fos. Gràcies a Déu, perquè estava ja apurat, eh? Jo no parlo tant a les classes, és molt fort. A les classes aquestes de quart d'ESO, jo entro a classe, és que no dic res. De veritat, no dic res. Ells ja ho tenen allà. Arribes i ja estan treballant. Jo passejo, atenc un dubte, què tal, com va? Vinga, què passa? Ostres, Cristian, és que això no acabo d'entendre. Vinga, tornem-ho a llegir. Mira tu bé, i a vegades descobreixo que sóc jo que ho estic malament. Ho arreglo. És que és un altre. Ok, això és un joc. Vale, és un joc. Perquè la tenia reflexioneu, eh? Si voleu. Necessito un moment de...